en aquesta fantàstica sala. Ja us dic que és una aliança.
So this is an alliance with...
Vam dir... per ajudar-nos a aprofundir, a forjar, a debatre conjuntament, a pensar en veu alta sobre molts dels temes que configuraran els propers horitzons de l'educació. I avui estem en un d'aquests. Dos o tres recordatoris abans d'entrar a tema. El primer és que els qui sou partidaris de les xarxes socials i del Twitter us convidem a utilitzar la connexió de la sala, que està penjada aquí en els laterals, i us convidem a utilitzar el hashtag debatseducació. Us hi convidem en els que esteu aquí i també us saludo, aprofito per saludar-vos a les moltes persones que ens seguiu en streaming des de casa vostra. Sigueu benvinguts i també considereu-vos un participant més. Us animem en els que esteu aquí a ja posar el cervell en mode pregunta, en mode aportació, per ja anar acumulant tot allò que després podrà ser un diàleg amb la ponent i amb tots nosaltres, i en els que esteu a casa també enviar-nos les preguntes via Twitter. Les recollim, les analitzem. De totes maneres, també, si no són preguntes i són aportacions, són links, són pistes per aprofundir, també. També les recollirem, també les elaborem, també les analitzem després. I recordeu que avui fem el debat amb el privilegi de tenir la ponent aquí i que al cap d'unes setmanes convocarem un seminari web en el que amb diversos experts locals aprofundirem en aquesta mateixa temàtica i, per tant, molts dels debats que avui s'hagin obert però no s'hagin tancat o molts dels debats que avui s'hagin obert però no s'hagin contextualitzat en el nostre entorn i no s'hagi aprofundit què cal en el nostre país, en els nostres centres, en els nostres mestres per fer algunes d'aquestes coses realitats, en el seminari web és una oportunitat de fer un focus ja molt més entrant a tema i amb aportacions molt més d'aquí. Entre elles, les vostres, les que ens envieu a través de xarxes socials, amb aquest hashtag, amb debats d'educació, i les que ara mateix surtin d'aquí. També aprofito per recordar-vos que al desembre, en el darrer debat, va venir Kristen Swanson. Kristen Swanson, entre altres coses, la presidenta de la Fundació EdCamp dels Estats Units, que ens va parlar de l'aprenentatge docent entre iguals, del model de la Fundació EdCamp. Des de llavors han passat moltes coses. Des de llavors hi ha, crec que, 15 EdCamps, o que ja s'han fet, autoorganitzats per grups de docents o que estan programats per tota Catalunya, diguem, és a dir, ha tingut una conseqüència directa, vibrant i funcionant. Però el proper seminari web, que està previst pel proper 16 de febrer, de 6 a 7, és una hora clavada, analitzarem quines iniciatives d'aprenentatge peer-to-peer s'estan duent a terme al nostre entorn, des de Betacamps, EdCamps, els Innovars, els Meetups, els Hangout Edu, els EduHacks. Per trobar més informació podeu anar, com sempre, en el web de debats, debats.cat, on trobareu la convocatòria d'aquest seminari web i trobareu ja els ponents, el programa, us ho podeu inscriure i per dir-ho així, i podeu anar preparats perquè és un entorn d'un diàleg intens des de principi a fi entre participants ponents i entre participants i altres participants. De la mateixa manera, també us animo a recopilar, a tornar en el web debats.cat, on hi trobareu no només la Kristen Swanson, sinó els ponents anteriors dels altres debats, que en molts casos seran complementaris o annexes a la ponència que tenim avui. Bé, abans de començar, ho dono la paraula a Teresa Guasch. La Teresa, ja la coneixeu, és directora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, que ens presentarà el tema d'avui i ens presentarà sobretot la convidada. I a partir d'aquí ja agafem la directa. Moltes gràcies. Teresa.
Gràcies. Com us deia l'Ismael Palacín, és un plaer doncs, avui per la Fundació Jaume Bofill i per la UOC i pels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació poder presentar conjuntament aquest acte, però sobretot tenir avui la presència de la professora Kirsty Lonka. És un honor. I com veureu ara, doncs, abordarem avui un tema clau i molt, molt, molt vigent en aquest moment a Catalunya. El debat d'avui, que encetem ara, ens volem centrar en un dels reptes centrals de tots els sistemes educatius, el qual és mantenir l'interès, la vinculació i la motivació dels infants i els adolescents. Es tracta de, sobretot, d'esbrinar quins són els ingredients bàsics per a generar un entorn d'aprenentatge motivador, el que ella argumenta com Engaging Learning Environments, i que combati amb la desafecció escolar i connecti amb els estudiants, molts dels quals són nadius digitals que no se senten atrets per aquestes pràctiques pedagògiques que ens trobem actualment en els centres i alienes, per tant, a aquesta voluntat de voler aprendre. Malgrat el bon rendiment dels estudiants a Finlàndia, com passa en altres països en aquest moment, no és immune a la desafecció escolar. I molts estudiants també desconnecten, també que no s'enganxen al sistema i assenyalen que viuen les experiències d'aprenentatge personal i de col·laboració més estimulants fora de l'escola, com ella ens presentarà. D'aquesta constatació neixen un seguit d'iniciatives liderades per la professora Kirsti Lonka, que combinen els seus coneixements de psicologia, innovació educativa i formació de formadors. Deixeu-me també apuntar molt breument, perquè ho teniu a la xarxa i podeu trobar doncs, tot el seu currículum, extès currículum, extès experiència i totes les seves col·laboracions, però en tot cas assenyalar alguns dels aspectes que ens semblen clau i en tot cas també la podeu seguir per Twitter perquè és una persona molt activa a la xarxa. Ella és professora de Psicologia de l'Educació de la Universitat de Helsinki i recentment està nomenada Extraordinary Professor de l'Optentia Research Focus Area de Sud-àfrica i també membre del Consell Assessor de la Universitat Nacional de Ciència i Tecnologia de Taiwan. Una de les preocupacions centrals que ocupa la doctora Lonka és el fenomen de la desafecció escolar que abordarem avui i que qüestiona sobretot les pràctiques docents que imperen en la nostra societat i que d'alguna manera alienen els nostres alumnes que són nadius digitals. Fruit d'aquesta preocupació, ella estudia com promoure aquests engaging learning environments que ens presentarà i l'ha dut a terme i l'ha dut sobretot a la pràctica ja en la seva pròpia facultat en el projecte Living Lab Minerva Plaza, per futurs mestres, centrat en la formació de mestres. Un altre dels projectes que ella també lidera és el Mind the Gap, on examina els buits o discontinuïtats entre les ments dels adolescents en l'era digital i les pràctiques educatives que experimenten a les escoles. També voldria ressaltar que té diferents premis i diferents reconeixements, però sobretot cal mencionar també el de comunicadora de l'any 2012, que li otorga la pròpia Universitat de Helsinki, com avui podrem disfrutar també de la seva presentació. Comptem, per tant, amb un expert en el tema que avui, sobretot, li hem d'agrair novament l'oportunitat d'això, que ara puguem encetar aquest debat, aquesta discussió sobre aquests temes que apuntàvem. Com us deia l'Ismael, ja és moment de posar-nos en mode de pregunta i de començar a plantejar qüestions perquè tinguem després un debat ben interessant sobre un tema que ens ocupa i ens preocupa a tots en aquest moment. The floor is yours, then. Gracias. Thank you.
We will move there. And...
Yeah. Buona tarda, tarda. Sorry, my pronunciation is not so good. I didn't want to put those earphones because I love listening to Catalan and I understand it much better than Chinese.
L'idioma tarmana?
If you understand some Italian, French, you almost understand of it. It's so falling like a river or something.
Com si fos un riu. Bé, aquesta imatge està molt gelada. Espero que avui no estiguem així de gelats. Estic molt contenta de ser aquí. He estat abans a Barcelona, he estat col·laborant amb el professor Castelló, la professora Castelló, la Teresa, antigament, i alguns dels meus materials també han estat publicats al català i a l'espanyol. I també hi ha un diari, que és el diari electrònic de la psicologia educativa, i hi ha alguns articles en anglès i en espanyol. I cada cop intento publicar-hi més, perquè penso que també està molt bé que publiquin material en castellà, en espanyol. Molt bé. Moltes persones em pregunten què fa que les escoles finlandeses siguin especials. Penso que és la formació del professorat. Per tant, per començar, parlaré una mica de la formació del professorat a Finlàndia, perquè el que és bastant excepcional és, evidentment, els nostres mestres de matèries, diguem, des del segle XIX estudien a les universitats, doncs estudien matemàtiques, lingüística, biologia, etc. Però fa gairebé 4 anys, els mestres, diguem, la formació de magisteri inclou un màster a la universitat i també a les meves classes de psicologia d'educació també tinc mestres d'escola bressol i per ser-ho han de tenir també un grau de màster. Per tant, no pensem que l'escola Bressol sigui un lloc on simplement deixem els nens perquè els pares puguin anar a la feina, sinó que realment pensem que les escoles Bressol són llocs pedagògics. Un breu resum, si no coneixeu molt Finlàndia i el seu sistema, com he comentat, el nivell de la formació del professorat és un dels més elevats del món i també és molt difícil accedir a la carrera de magisteri. És més difícil entrar a l'escola de magisteri que a la facultat de medicina o a la facultat de dret o d'enginyeria. Per exemple, els meus estudiants que comencen aquest programa de màster, és a dir, 5 anys i mig després de la llicenciatura al màster, també han de estudiar didàctica de diferents assignatures, 14, i s'han d'especialitzar en 2. I el que és interessant al nostre sistema és que tenim molta artesania, esports, art, música i també habilitats domèstiques, és a dir, com cuinar, tant les noies com els nois. I actualment tant els nois com les noies fan feina tècnica i també artesania, perquè abans era diferent, els nois eren més coses tècniques, les noies més artesanals, però ara ho fan junts. El nostre actiu i el nostre problema també és que tenim uns mestres molt autònoms, és a dir, que ningú no controla el que fan ni mira el que fan a les classes, i són professionals molt ben formats que fan la seva feina i ningú no ve de la comunitat per veure què està fent el director o què fan els mestres. Per tant, són molt autònoms. Les jornades escolars són bastant curtes, hi ha uns 3 mesos de vacances per any. El meu marit és mestre de primària i està molt bé. I de vegades em pot seguir quan viatjo a l'estranger. Pràcticament no tenim proves estandarditzades. Els primers exàmens estàndards són quan els estudiants tenen 18 anys abans d'entrar a la universitat. És molt competitiu poder entrar a les universitats. I l'escola comença a l'edat de 7 anys i abans tenim el preescolar. Però la principal forma d'educació és el joc lliure. Per exemple, els meus fills van néixer als anys 90 i treballaven amb les Spice Girls, perquè eren d'aquella època, i tenien un projecte amb les Spice Girls i els mestres i les mestres doncs, els donaven suport. I passaven molt temps a fora, només quan fa menys de 15 graus de temperatura no surten, però bàsicament passen moltes estones a fora, 4 hores a fora al dia, pel bosc, doncs sempre s'embruten molt, no és molt civilitzat i per tant sempre els has de posar moltíssima roba, però pensem que això promou la creativitat. I ara el que està passant, bé, l'any passat vam implantar un nou currículum realment centrat en les habilitats del segle XXI i també estem reformant la formació del professorat. Porto uns 10 anys intentant fent-ho, jo vinc de la formació en medicina amb el Karolinska i una altra institució per fer que les facultats de medicina canviïn la seva educació, però ara és com si hagués canviat una grua i hagués col·locat la grua de medicina a l'educació. És molt difícil fer canviar algú que ja és bo. I, per exemple, he estat amb japonesos també. Singapur, Japó i Estònia només tenen un milió de persones. I Taiwan i Finlàndia som... Bé, hi ha hagut un estudi, hem sigut dels millors i bé, he pogut reunir-me amb diferents persones d'aquests països que també tenen molt bons resultats i tots ens rascàvem així al cap perquè tenim la sensació que estem fent les coses bé, però diguem que no estem fent les coses bé per als nostres estudiants. Diguem que podem tenir bons resultats, però estem perdent la implicació i l'interès i justament parlaré d'això. Perquè el nostre principal repte és canviar l'entorn d'aprenentatge. No sé, bé, de fet, estem aquí en aquest format. Fa uns 400 anys que fem aquest mateix format, una persona que està parlant i després tenim tota la Paris, diguem que, escolta. Però tot aquest tipus d'educació on tothom veu el coll del de davant o bé aquests despatxos on estem tots sols treballant, bé, així és com han estat les coses. durant dècades i segles. Però, quan abans he anat a la cafeteria amb la Teresa i amb el Val, hem vist tothom asseguts amb els ordinadors, hi havia wifi disponible i estaven treballant amb molta intensitat. I si vas, per exemple, a Starbucks a Pequín o a Taiwan o a Helsinki o a Sud-àfrica, sempre trobes aquesta situació de persones treballant intensament. I el nostre problema és aquest gran gap, aquesta gran diferència, separació que hi ha entre el món institucional i fora. I és un gran problema. Quants de vosaltres penseu que la vostra institució està més a la banda esquerra? Si aixequeu la mà, no us preguntaré res, només vull saber les freqüències. Quants penseu que la vostra escola o institució o el lloc on treballeu és més d'aquesta manera, a l'esquerra? Sí, veniu d'escola, segurament, no? Bé, els entorns de feina potser tenen més aquest aspecte, cada cop més si vas a Intel, Microsoft, a empreses d'aquestes que treballen molt intensament, fins i tot algunes empreses, algunes fàbriques ja tenen una situació diferent, un aspecte diferent. Però el que hem de fer és que hem de crear uns ciutadans molt actius, molt creatius, que han de poder resoldre problemes en equips, problemes que són bastant imprecisos de vegades. Les nostres tecnologies ens poden ajudar, però també ens ho poden impedir. Tothom sap què passa quan cau internet o quan l'impressora no funciona o quan estàs a classe i intentes utilitzar alguna cosa smart però després no funciona. A Finlàndia, al Japó i d'altres països, el problema que tenim és que la implicació escolar està caient i també ens afecta. I el que ens manté una miqueta més a flot, diguem, és la nostra sensació de deure. Però això no ens pot salvar per sempre. Les nostres noies a Finlàndia són les millors en ciències del món, però no els agraden les ciències. Ninguna no vol ser enginyera. Simplement tenen bones notes en tecnologia, però per què serveix això llavors? Estem una mica aïllant els nostres mestres amb les nostres pràctiques, els estem perdent, els estem distanciant amb les pràctiques antigues. Quants dels vostres nens, a quants els agrada l'escola? Els agrada l'escola? Generalment els agrada, a Finlàndia els agrada quan tenen 7 anys i comencen, però a partir de la primera ja s'estan avorrint. No sé si us agrada que us parli en anglès. No sé quanta estona podreu mantenir l'atenció. Diuen que uns 20 minuts, i imagineu-vos els nens. Costa molt mantenir l'atenció per part del mestre. Vaig visitar el Parlament Europeu, vaig escriure un informe i està disponible a la meva pàgina web, i el resum executiu està en tots els idiomes de la Unió Europea. Està en espanyol, per tant, no crec que estigui en català, no és idioma encara, però ho he posat aquí conjuntament. Aquestes són les capacitats del segle XXI. La creativitat hi és, però està una mica de manera transversal. Capacitats de raonament, aprendre a aprendre, competències culturals, habilitats de comunicació, expressió personal. Penso que vosaltres sou més sociables que no pas nosaltres. Penso que vosaltres esteu més implicats digitalment amb Twitter, amb totes aquestes coses. El president abans parlava dels webinaris, de Twitter, dels hashtags. Nosaltres penso que no som tan actius. I se suposa que si ets sociable en línia, també ho ets fora de línia. I a més ho sou en diferents idiomes. Bé, i tanmateix, els joves de vegades tenen problemes en cuidar-se a si mateixos, per tant també incloem aquestes capacitats a aquest currículum. Després també les diferents alfabetitzacions que són importants, visuals, comprendre els mitjans, llegir els mitjans, entendre què diu el president Trump. Bé, això penso que em supera. Les competències TIC. Pots tenir molt bones competències TIC, però pots que facis tuits estranys. Per tant, no només consisteix a utilitzar les tecnologies, però també has de conèixer la seguretat, l'ètica, les bones interaccions i també l'emprenedoria. Hi ha molt pocs emprenedors a Finlàndia i són persones formades per persones com jo, que formen mestres que mai no han vist la vida real de la feina, diguem. I aquest és el repte, tenir aquest contacte amb la vida de les empreses. A Finlàndia tenim una mena de poble de l'emprenedoria i els estudiants van un dia a aquesta ciutat o aquest centre i és interessant perquè els nostres els immigrants són els que floreixen realment. Els finesos són els que acaben comprant, sempre són els clients, i tenim doncs, una persona d'Afganistan i una altra que realment se'n surten molt bé. Tenim una persona de Namíbia, per exemple. Se sentia una mica com de Finlàndia. Diguem que la gent de Namíbia el que vol és tenir un salari simplement i la gent d'Afganistan, per exemple, són molt emprenedors. Penso que a Catalunya també sou molt emprenedors. Per tant, segur que també ho teniu bastant cobert. Però a nosaltres ens fan falta aquestes habilitats d'emprenedoria. Sobretot el màrqueting ens costa bastant. Sabeu què li passa a aquest noi? Bé, és un hikikomori. Sona com bona tarda, diu. Com es pronuncia la R en japonès. És un estudiant hikikomori. 630.000. De fet, vaig haver de comprovar la xifra. Abans se solien suïcidar abans dels exàmens, ara ja no suïciden, però es neguen a sortir de la seva habitació. A Japó i al final ja tenim el mateix problema. És a dir, no tenim prou joves. I al Japó sembla que és pitjor perquè no hi ha immigració. A Finlàndia ens costa també perquè ningú és tan boig com per venir al nostre país, però imagineu-vos. Té aquesta mena de barra per evitar sortir. Només surt al lavabo. I si busqueu a Google aquest fenomen, trobareu molta informació. Però també hi ha molts milions de nens al món que s'avorreixen a l'escola, que tenen aquest síndrome de burnout. Estan com cremats. Si els reptes estan aquí i les teves competències aquí, realment acabes cremat. Però si els reptes que et proposen estan aquí i les teves competències estan aquí dalt, llavors t'avorreixes. I el problema a Finlàndia és que, bé, això ho demostra la recerca, que sobretot en els nois, nens, que tenen bones capacitats tecnològiques, comencen a sentir una mica d'escepticisme cap a l'escola amb 10 anys. I el problema és que perdem els nens, sobretot de la part nord i est del país. I penso que és un problema relacionat amb el Brexit i a Trump també. Diguem que estem una mica distanciant o perdent els nens en el món escolar. Són molt més predominants les nenes a l'escola. I la nostra recerca mostra que les noies, les nenes, no tenen escepticisme cap a l'escola, però sí que tenen burnout, estan com cremades. Tots dos gèneres tenen problemes a l'escola. Les nenes pensen que no estudien prou i els nens pensen que l'escola és un rotllo. No sé què és millor, la veritat, però tant nens com nenes comencen a estar allunyats, escèptics, i això acaba amb noies que tenen molt bones notes científiques però que no els agrada la ciència. Per tant, què és la implicació? Realment pot ser emocional, és quan estàs absort per alguna cosa, el temps passa volant. També pots ser actiu cognitivament, és a dir, estàs assegut a la classe i estàs, diguem, tens molta curiositat i estàs actiu, però cognitivament, només cognitivament. Però també pots actuar d'una manera que sembla que demostra implicació o bé actuar d'una manera que demostra desafecció. O mirant vídeos o mirar alguna altra cosa. Aquesta implicació... Bé, què passa amb les nenes? Se senten cansades, sense energia, i a Finlàndia als nens més aviat és que els falta significat. I després també aquesta sensació de no sentir-se adequat i experimenten el fracàs. La nostra recerca demostra que els nens que són molt bons en tecnologia se senten inadequats a l'escola. És a dir, si agafes la llibreta i has de fer uns marges rectes amb un llapis, moltes vegades no ho saben fer. I l'escriptura manual, potser més o menys, però després els veus escrivint a l'ordinador i són així, quan estan jugant o fent codis o el que sigui. I aquest és un dels nostres estudis. Vam haver de pagar 2.000 euros perquè ho poguéssiu tenir gratis. És el Journal of Psychology, European Journal of, de la Psicologia del Desenvolupament. I, per tant, si hi feu clic, podreu descarregar aquest estudi. Però, bé, vam veure que el 46% d'estudiants d'escola primària senten aquest escepticisme cap a l'escola i, sobretot, els que estaven implicats digitalment pensaven que estarien més implicats en l'escola si les tecnologies sociodigitals s'utilitzessin a l'escola. Per tant, vam estar pensant, a veure, és interessant, si parlem de nadius digitals, ara abordaré aquesta qüestió, hauria de començar a tractar el tema perquè hauria d'acabar en algun moment. Doncs, si estem parlant d'aquests nadius digitals, hem de parlar d'aquest repte digital. Una mica... Bé, acabo de seguir aquesta part teòrica, després seré més pràctica. A Finlàndia ens costa una mica escalfar-nos, però després, quan em posi ja, diguem, en marxa, us costarà parar-me. Bé, el repte digital és aquest. Aquesta és la meva filla gran, va néixer el 91, i molts dels meus estudiants van néixer el 97. És a dir, són realment nadius digitals, i aquesta gent seran mestres o professors. I aquest concepte de nadius digitals és molt controvertit. De fet, hem publicat un capítol d'enciclopèdia i vam guanyar un premi, vol dir que ho vam fer bé, d'alguna manera. No diem que siguin millors amb alguns dispositius. Hi ha gent que utilitzava el Commodore 62. Als anys 80 tothom havia de saber com programar ordinadors per poder-los utilitzar. Avui és molt fàcil. Els nens d'un any fan així i ja està, amb tota aquesta alegria. No saben què hi ha dins de la màquina, no coneixen els codis, però el que fan és diferents tasques. Mentre m'escolten, pot ser que estiguin fent alguna cosa doncs, a Google, buscant alguna cosa, tuitejant, i està bé si estan buscant alguna cosa relacionada amb el tema que estic explicant. També llegeixen de la pantalla. Jo no sóc una migrant, perdó, una nativa, perquè necessito el paper, sóc immigrant. També xategen molt. Ja no envien correus electrònics. És com enviar una postal per correu. És una cosa antiquada. Tampoc no van a l'agència, a l'oficina bancària, diuen què hi he d'anar a fer, sinó que obren el xat i parlen amb el de la caixa. I hem de pensar també en això a l'hora de pensar en la seva educació. El 25% juguen activament i estan a moltes xarxes sociodigitals. El dia a l'escola per ells és com... Vaja, és com si diguessin... com si posés un avió, no? Llavors posa't el cinturó, apaga tots els dispositius i torna'ls a connectar quan arribem a Nova York d'aquí 7 hores. Una mica sempre estan com volant per damunt de l'escola. I sempre estan connectats i depenen dels seus dispositius mòbils. Però tenen diferents estratègies. La meva filla, per exemple, va anar a McDonald's, posen tots aquests dispositius al mig de la taula, en silenci, i el que toca el mòbil primer paga el tiquet de tots, paga tot. I bé, intenten superar-ho d'aquesta manera. I també selfie va ser la paraula més habitual en 2014. Va ser la paraula de l'any. La paraula de l'any 2016 va ser post-truth, post-veritat. És interessant. Però el problema és que l'escola està dissenyada pels baby boomers, que es pregunten que És a dir, quan va sortir el telèfon, deien tothom ara parlarà per telèfon i ningú no parlarà en directe. Jo vaig néixer als anys 60 i els meus estudiants als 80, uns 20 anys de diferència, però la meva filla gran va néixer a l'època dels DVDs, de les càmeres digitals, i també la meva filla petita, el 95, no recorda cap època abans d'internet, és de nativa digital, la generació Z. Són generacions diferents i ha estat exponencialment així. Està clar que nosaltres estem una mica burnt out, també, perquè nosaltres vam conèixer l'època del VHS, els discs també, els floppy discs, els discs aquells grans. Va costar molt el canvi, va ser molt llarg, però després, de cop i volta, tot ha canviat molt ràpidament. Sobretot l'any 2008 és quan les xarxes socials es van començar a fer realment molt populars. Podeu trobar tot aquest bla 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 al meu lloc web. Hi ha un link directe a aquest informe. I quan vaig anar al Parlament, el que vaig dir és que no es tracta tant d'un aprenentatge ajudat amb ordinador. És més aviat que aquest sistema integrat, aquestes xarxes socials, internet, ens permeten estar sempre en interacció i ho anomenem participació sociodigital. Són aquestes maneres informals d'estar en contacte. He estat seguint tuits de Barcelona i retuitejant. He estat participant sociodigitalment i encara que no tenia els tuits havia de posar Google Translate o preguntar a un estudiant de doctorat que és mestre d'espanyol. Però diguem que aquesta revolució s'ha produït els darrers 10 anys i actuem com si no hagués passat res. A Finlàndia hem observat que, de fet, per poder fer això que ens han dit que hem de fer, que és aquest salt digital, penso que també ens cal fer primer un salt pedagògic. Perquè l'aprenentatge d'aquest mix no és una mescla entre l'aprenentatge d'abans i després els estudiants amb els ordinadors. No, això és una mica avorrit, però he posat algunes de les nostres darreres conclusions perquè el que dic aquí, això de fet és un article que es publicarà molt aviat, i el que hi dic és que als nostres estudiants els agrada molt els mestres. Els alumnes pensen que són la principal font de la seva implicació. Els agrada aquesta pedagogia tradicional, interactiva, però l'única cosa que no poden fer aquests mestres és ajudar-los en aquesta implicació digital. No els poden ajudar a utilitzar les tecnologies d'una forma adequada. I també les idees dels mestres sobre l'aprenentatge, els mestres que només ensenyen fets i certs coneixements, no pensen que aquestes capacitats del segle XXI siguin importants. No pensen que hi hagi lloc per la creativitat o pel raonament crític. I això no vol dir que jo critiqui els altres. El pensament crític vol dir que jo critico el meu propi pensament. És a dir, que constantment puc avaluar les meves pròpies pràctiques críticament i canviar-les. Això és el pensament crític. Moltes persones pensen que és criticar els altres, però no, és criticar el propi pensament. El 70% dels mestres de la zona de Helsinki tenien aquest enfocament del coneixement, simplement donar algunes respostes als estudiants. I per tant, penso que el que ens cal és un canvi epistèmic. Hem de canviar la forma en què pensem en l'aprenentatge i el coneixement. Sabeu quina és la frase més difícil per dir per un professor a Finlàndia? Quina és la frase més difícil? No ho sé. Exacte. És la frase més difícil, la que ens costa més dir. He de confessar que a mi em costa molt dir no ho sé. Ningú no sap cap on anem amb aquest salt digital, però hem de transformar els nostres espais físics, les nostres pràctiques socials, les nostres formes d'interactuar, els nostres models pedagògics. Hem de canviar els nostres models mentals compartits sobre què és l'aprenentatge, què és el coneixement i què és el pensament crític i què és la creativitat. I també les nostres solucions tecnològiques i el software hem de passar d'una cultura monològica cap a una creació de coneixement col·laboratiu, i és el que estan dient els investigadors de Finlàndia. Nosaltres ja fa 20 anys que ho diem, però bé, ells ara ho diuen ara, ho estan dient ara. I de vegades és dolorosament massa lent, però aquests són un model que hem intentat implantar durant els darrers 20 anys per poder afegir també l'interès i la motivació. Abans d'ensenyar alguna cosa, hem de saber què saben ja les persones. Això és típic en l'educació, en la ciència de l'educació. Hem d'activar la seva ment, hem de diagnosticar què ja saben i atraure el seu interès. I després la teva tasca és motivar-los, alimentar aquest interès, mantenir aquest interès, i constantment hem de tenir aquesta avaluació formativa. Hem d'avaluar el canvi conceptual. I la Teresa ha fet investigació sobre el tipus de feedback. Ha de ser informatiu, ha de ser específic i ha de ser epistèmic. És a dir, què saps ja? Què t'interessa? Què t'agradaria aprendre més profundament? Hem d'intentar avaluar el que ja saben i fomentar l'interès. L'aprenentatge basat en els fenòmens. M'he oblidat de comentar això és molt finès. Els nostres plans d'estudi nous, totes les escoles han de fer un o dos projectes basats en els fenòmens per a l'any. A Corea, a Taiwan, a Singapur també ho tenen. Tenen els TEAM, Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Matemàtiques. De Finlàndia és més estrany encara. El que fem és integrar la vida i la mort. Diguem, hem d'integrar què és la vida i què és la mort. Des del punt de vista biològic, teològic, des del punt de vista de la matemàtica, la vida esperada o morir de gana a diferents països estadísticament, però també l'art, l'experiència de la tristesa, de la mort, del naixement, a l'art, a la literatura i a les arts visuals. Com es pot integrar tot això. Per tant, la idea és tenir aquesta mena de pensament integratiu i que puguem sortir una mica del pensament típic i no només ensenyar matemàtiques. Nosaltres diem que no se suposa que no hem d'ensenyar matemàtiques, sinó que hem d'ensenyar als estudiants. I si els mestres junts comencen a col·laborar conjuntament amb aquests projectes, pensen més en l'aprenentatge, més que no pas en entregar el seu contingut. I això és bastant difícil per als mestres d'assignatures, i tenim aquesta reforma, com he comentat, a la formació del professorat, i bé, ho cobrirem. Aquestes són les fotografies que volia ensenyar. De vegades m'ha angoixat una mica, perquè de vegades he tingut 400 estudiants a l'aula, han de ser futurs professors, però no tenia recursos per fer que interactuessin. Aleshores vam transformar aquest espai en un entorn d'aprenentatge seguint aquell model d'aprenentatge que hem mostrat abans, per poder tenir diferents dissenys disponibles. I aquest és un vídeo, no sé si tinc temps d'ensenyar-lo ara. Voleu veure un vídeo? Quant temps em queda? Perquè quan, ja us he dit abans, quan estic en el tema em costa parar. Bé, si funciona, potser el podrem veure. No té a veure amb la tecnologia, sinó amb com canviar. Aviam si funciona. Generalment mai no, res no funciona, però aquí segur que sí, perquè estem a Catalunya. És un vídeo molt interessant sobre com la gent interactua en aquesta plaça. No es veu. Des d'aquí sí que es veu molt bé. No, ara em sembla que ho he espatllat tot. Però bé, és un bon exemple perquè la música és maca. A la meva classe passa constantment això i generalment demano algun estudiant que vingui a ajudar-me. Una vegada tenia estudiants que només parlaven rus. Ho sento. De vegades veia un link que ho espatlla. Bé, però això és el que posa nerviosos els professors. Se senten malament si alguna cosa no funciona. A veure si em puc ensenyar un. Aquí podeu veure la interacció social que canvia constantment. I no tothom té un dispositiu. Normalment hi ha una o dues tauletes a cada taula i la gent parla i després comparteixen i després envien les seves idees a aquesta pantalla gran i és una manera diferent de treballar. I això no és el lloc del mestre, del professor, és una mica, diguem, la part de la persona tècnica, diguem. I després hi ha altres sales on poden aprofundir més en les seves converses i debats. De vegades no utilitzem cap tecnologia en absolut, també a vegades fem concerts. I aquí estem jugant. No sé si podríem fer que la gent, que els finesos fossin tan interactius, però generalment si la gent és molt tímida no cal que aixequin la mà, simplement poden enviar les idees a la pantalla i després podem organitzar-ho tot conjuntament. I hi ha alguna part que és més formal, podeu dir, deixeu les tauletes aquí, aquí era una defensa doctoral, per això està aquesta configuració, tipus cerimònia. Podem tenir 120 estudiants, és la capacitat que podem tenir alhora. Ara em fa por tocar-ho. Hauria de tornar al PowerPoint? Faig escape? No? Tinc també algunes altres fotografies, perquè a veure, aquí estic construint un mapa conceptual, sembla, però de fet són els estudiants els que envien tots aquests conceptes i col·laborativament els organitzem. I avui en dia tenim aquesta tecnologia Flinga que ens permet utilitzar-ho també quan comencem la següent sessió, per tant és molt flexible. Després, quan encara ens quedaven diners abans que el govern ens els traiés, també volíem fer, és a dir, no tenim només grups petits, sinó que també hi ha altres formats de grups i tenim aquest espai tipus oficina a dalt, on treballem de la mateixa manera i estem fent moltes coses, fem moltes coses amb les mans, fem menjar, aquí juguem i també podem dibuixar a les parets. Aquest és un taller d'animació, fem moltes coses amb cartolines, música, pintures, escriptura i després fan animacions amb les tauletes. També tenim aquest micròfon que podem llançar i està molt bé quan la gent agafa el micròfon, l'atrapa així. Per tant, intentem que sigui tot més divertit. La gent a Finlàndia és molt seriosa, no juguem gaire. Aquí, per exemple, són els meus estudiants de doctorat amb els seus estudiants de primer any, amb aquest empresari fent diferents coses. De vegades també ens tornem massa bojos. Però quan vaig a països en desenvolupament a Àfrica, gairebé ploren, diuen, és molt car fer això? Bàsicament no hem tingut cap tipus de finançament. Aquesta tecnologia l'hem pogut tenir gràcies a fundacions i empreses que ens han donat diners per poder fer aquestes coses, però tampoc no cal que sigui molt car. Això és una escola normal, aquests són els meus estudiants de doctorat a prop de Helsinki, Espoo, i treballen amb mobles reciclats. La tecnologia no és molt cara perquè tothom pot portar el seu propi dispositiu. I després la gent diu, sí, però no tothom té un mòbil. A Namíbia la cobertura és un 117%, a Finlàndia és 250%, és a dir, que cada persona té 2,5 dispositius. Per tant, segurament tothom deu tenir un telèfon, i fins i tot a Àfrica, un telèfon o algun tipus de dispositiu que puguin utilitzar. El Departament de Matemàtiques, amb aquest aprenentatge invertit, les matemàtiques fan por de vegades perquè tens el professor escrivint a la pissarra, ningú no entén el que escriu, o potser el 10% més, amb més talent ho entenen i els altres ho han de calcular després a casa. Però aquí els estudiants arriben al Departament de Matemàtiques per resoldre problemes junts. Venen cada dia a les 9 i comencen a fer càlcul. I calculen tot el dia, fan càlcul tot el dia i els agrada, fins i tot a les noies. Ara els comença a agradar les matemàtiques perquè ja no tenen la idea que és només per als nois. I després també podem veure quins són els professors, sabem quan els professors estan presents, i el que és interessant aquí és que a totes les parets i les taules, perquè no tenien diners per organitzar petites sales, llavors el que fan és utilitzar les parets del passadís i poden pintar per les parets, hi ha fórmules a totes parts. I abans es deia copiar i ara es diu col·laborar. I per tant poden deixar això aquí i el següent equip diu, ostres, com han resolt aquest problema, que interessant. I com ho enfocaríem nosaltres, etc. Per tant, la meva conclusió és aquesta. No són problemes, ens hem adonat que no són problemes de Finlàndia, són problemes globals. He parlat amb persones a l'Àfrica, a Japó, a Taiwan, Londres, Espanya, Catalunya, molts llocs. I hi ha aquesta diferència creixent entre, o aquesta separació creixent entre les escoles i el món exterior. I els problemes més grans estan als països que han tingut bons resultats a PISA, perquè tenen la idea que no han de canviar res, i això és molt perillós. Els aspectes tecnològics, la digitalització, l'automatització està canviant la nostra societat i per tant hem de canviar la nostra forma d'aprendre i d'ensenyar. També hi ha les qüestions interculturals, són molt importants. Estònia, Finlàndia, Taiwan, Singapur no són ni països, són gairebé com clubs, són com country clubs. Però imagineu Canadà. Canadà sempre està en el top 10 i és el país més intercultural del món. És molt pacífic, molt tranquil, jo hi he viscut. Mai no vaig tenir por de ningú que vingués de cap altra cultura. Realment inverteixen molt en els seus idiomes nadius. Per exemple, hi ha una escola de finès a Toronto i el meu marit va anar a treure's el carnet de conduir i va dir, molt bé, quin idioma vol les preguntes? Va dir, en finlandès, molt bé, aquí ho té. No sé com ho fan. Però hauríem d'anar-hi, tothom hauria d'anar a Canadà. Finlàndia és molt avorrit. Tenim un 10% d'immigrants, tots som rossos, som massa homogenis. Però el principal problema és reformar la nostra formació del professorat i també adaptar la formació pels mestres. Evidentment, els que no els hi costi seguir el ritme a totes les novetats, internet de les coses, la realitat augmentada, l'automatització, tot això, doncs el que no tinguin problemes, perfecte, però jo sí que els tinc. Aquí tenim els meus amics de Taiwan i aquí en aquests guetos he vist realment unes pràctiques fantàstiques a llocs, com per exemple aquí, a Pretòria, per exemple. Són joves que s'estaven formant per fer pàgines web en 2 setmanes i 10 d'aquestes persones ja tenen una feina. Abans no es podien pagar 60 rands per anar a Johannesburg per treballar, però ara poden treballar al seu propi poble. I no, això no té res a veure amb el món occidental. És també el canvi tan important que podem ajudar que passi a Àfrica. Podem ajudar els estudiants a estar implicats digitalment i poder-se guanyar la feina, poder treballar. I això estava a la paret d'aquest centre. Sigues el canvi que vols veure en el món. Sempre tenim aquestes excuses. Sí, no tenim informador, no tenim ordinadors, no tenim això, no tenim allò, però bàsicament quan he anat a Àfrica he vist que estan coses més avançades que, no, que nosaltres i realment moltes vegades em vaig posar vermella de vergonya perquè a Finlàndia ens queixem, no tenim prou diners, no tenim això, no tenim allò i el govern fa retallades. Bé, si no tens diners has de ser creatiu al final. Estem construint aquestes escoles a Àfrica bé, per a un disseny de l'educació sostenible. Aquí teniu alguna informació dels nostres projectes. Sabeu que és un tema que m'agrada moltíssim i potser m'he allargat massa, però el català que he sentit abans m'ha inspirat molt, perquè sona realment molt bonic. Per tant, ara hauríeu de parlar amb la persona que teniu al costat, amb la vostra idioma, amb la vostra llengua, i parlar una mica, reflexionar sobre el que he dit. Si...